Radio Vila.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 28 d'octubre de 2025. Des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado en nom de tot l'equip repartit per Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. I al sumari us expliquem com sonarà l'antena del Penedès en xarxa a partir d'ara i fins les 12. La primera veu que escoltarem és el nostre home del temps, el Marc Paredes, que d'aquí 3 minuts mal comptats ens porta la meteo d'aquesta setmana, la darrera d'octubre. Tindrem a continuació uns minuts d'or als quals podem treure molt i molt de suc amb l'educadora infantil i terapeuta emocional Aroa Beltrán. Avui ens parla de com educar els nostres infants i joves des del cor. A 9:45, 5 minuts per posar-nos al dia, per saber com es lleva aquest matí de dimarts a l'Alt i al Baix Penedès, el primer flash del dia. A 9:45, tema de la setmana que dediquem a la castanyada i a Tots Sants. Aquesta vegada deixem de banda el Halloween i també el Castawin. Volem parlar d'aquesta festivitat des de diverses òptiques. Volem saber si resisteix la tradició de menjar castanyes, panellets i moniatos, si seguim portant flors als nostres cementiris. Així que conversarem a partir de 9:45 i fins les 10 amb un torrador de castanyes, amb José Dos Sanchos i amb el pastisser vilafranquí Ramon Bertran, de Pastisseria Bertran, per saber si els panellets, malgrat el preu dels de pinyons, que està disparadíssim, tenen bona salut. A les 10 fem una pausa per escoltar el butlletí de notícies i seguim amb el tema de la setmana a les 10:06, parlant de tradició i religió, els dies 31 i 1, amb mossèn Carles Catassús, de la parròquia de Sant Sadurní, i també parlant d'un altre dels protagonistes d'aquests dies, les flors. La Teresa Alzina, de Germinova, ens explicarà quins són els encàrrecs i les que tenen més demanda. Tot parlant de flors, d'aquests rams que durem als nostres difunts, finalitzarem el tema de la setmana a 10:45. Nova cita amb l'actualitat. Ens posem al dia en aquest segon flash durant 5 minuts i seguim. Qui ens acompanyarà a partir de 9:45 és la Bernadette Hortal, bibliotecària de la Torres i Bages de Vilafranca, amb les seves càpsules d'il·lusió, que avui dedica a l'habitatge. Tampoc hi faltarà un repàs a les activitats d'agenda del novembre. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el Català al carrer, de la mà de la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. I avui s'incorpora la Sònia Moll, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que ens portarà una petita càpsula poètica. També hi haurà concurs i regalarem un llibre. Avui és un llibre infantil, Les exploradores de mar, d'Anna Bach Valls, publicat per Estrella Polar. A 11:45, última actualització, darrers 5 minuts de flash informatiu. I a continuació, les pantalles i una fake news per tancar aquest matí de dimarts 28 d'octubre.
El temps.
Com transcorreran aquests darrers dies d'octubre, meteorològicament parlant? El Marc Paredes ens ho explica. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ens llevem amb fred de tardor avançada, temperatures mínimes pròximes encara, aquests 8, 9, 10 graus. Per tant, si no heu sortit de casa, la jaqueta és més que indispensable en un dia bastant estable, assolellat, amb alguns núvols prims, poc importants, i al migdia les temperatures que pujaran i ja fregarem aquests 20 graus. Però avui la peça d'abric serà necessària durant bona part del dia. Demà serà el dia més inestable, tindrem núvols, precipitacions que ja des de primera hora podrien afectar en punts del Penedès. Poca cosa, seran plogims, mull al terra, no es pren grans aiguats, de fet són fronts atlàntics que a l'arribar aquí a casa nostra, Catalunya, arriben molt desgastats. I a la tarda mantindrem doncs, aquest cel bastant tapat, encara amb la possibilitat d'alguna gota, però en especial a la tarda quedaran més concentrats en punts de l'interior i del nord del país, i temperatures que demà pujaran. Aquesta presència de nuvolades farà que les temperatures pugin, però la sensació encara serà de fresca. I serà de cara als propers dies, dijous, divendres, és a dir, el dia de la castanyada i Tots Sants, quan les temperatures pujaran amb un ambient molt més estable i de cara al cap de setmana també marcat per al domini del sol. Potser de cara a divendres, el dia de la castanyada, doncs podrem tenir alguns núvols, però la tendència serà que les temperatures vagin pujant i que se situïn lleugerament per sobre del que tocaria. De moment, poca cosa, poques pluges, perquè totes quedaran més concentrades, aquests ruixats, aquestes pluges més abundants en punts de l'oest d'Espanya, i per tant aquí quedaríem molt al marge. De moment ens conformem amb aquesta frescor d'avui i amb un canvi de temps amb pluges a partir de demà. Això és tot, bona setmana.
Un cop al mes, els dimarts abordem l'educació des de la vessant més emocional, amb l'educadora infantil i terapeuta Aroa Beltrán, que avui dedica aquesta estoneta a explicar-nos com educar des del cor. Anem a Ràdio Sant Sadurní, on també ens hi espera el nostre company Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs ens tornem a retrobar, com comentaves, un mes més amb l'Aroa Beltrán en aquest espai d'educació que avui dedicarem a com educar des del cor. Bon dia, Aroa.
Bon dia, molt bon dia.
Com comentàvem, avui parlarem d'educar des del cor. Aquesta secció, el que fem és parlar d'educació des d'una vessant més emocional, i el títol dona peu precisament a poder parlar d'aquesta temàtica.
Doncs sí, la veritat és que m'encanta poder començar parlant del cor, no? Perquè per mi és el punt de partida, sobretot, de l'educació. Sense cor no hi ha vincle, i sense vincle no hi ha aprenentatge. Per tant, aquí comença tot.
Doncs comencem parlant d'aquest tema, i una miqueta seria que ens expliquessis com s'inicia aquesta educació des del cor.
Molt bé, doncs, com bé deies, per començar, jo t'explico una mica, no? Perquè educar no és ensenyar. És sobretot acompanyar, no? Acompanyar vol dir mirar l'infant amb respecte, amb paciència, amb aquest amor, no?, que diem. Molts cops, darrere de cada comportament dels infants hi ha una emoció. I quan un nen o una nena s'equivoca, direm que s'equivoca, no?, perquè hi ha una mala gestió, en realitat està demanant ajuda per entendre i comprendre el món, perquè els hi donem, no?, unes pautes, no? I moltes vegades, com a pares i mares, o educadors inclús, volem fer-ho tot molt bé. Sempre tenim aquesta exigència, no?, i oblidem molts cops el més bàsic, l'infant no necessita aquesta perfecció, necessita la presència, no? Quan un adult és capaç d'estar-hi, d'escoltar amb el cor obert, l'infant es calma. No perquè li resolguem el problema, sinó perquè se sent vist, comprès, no? I jo sempre dic que educar és estimar amb límits i posar aquests límits, però des de l'amor, no? Quan eduquem des del cor, posem l'afecte al centre i no pas la por, no? Al marge, no?
Entenc que, depenent també de l'edat del nen o nena, aquesta forma d'educar, aquesta forma d'ensenyar des del cor, canvia.
Sí, però no. Vol dir, a lo millor canvia molt la manera en què posarem aquests límits, però... I ara recordo una mare que em deia, no?, amb un infant, sí, de 5 anys, però ho podem desenfocar en altres, no? Ostres, em desafia constantment, què faig, no? I la pregunta que jo li torno és, i com et sents tu quan això passa? No? I em va respondre, doncs m'enfondo, em sento impotent, no? I moltes vegades és aquí. Ens adonem que darrere d'aquest nen o aquesta nena, la nostra pròpia emoció és la que predomina. Quan nosaltres ens desconnectem, ells també no ho fan, no? Quan nosaltres, en canvi, podem cuidar-nos a nosaltres, no sé, escoltar, no? Parar, li podem donar un altre enfoc, una altra solució. Un adult tranquil crearan un entorn segur. En canvi, un adult enfadat, no? Un adult crearà un entorn amb tensió. Per tant, els infants aprenen de nosaltres, el nostre to, la nostra mirada, com a exemple. I aquí ho conduirem.
Entenc també que la por d'un pare a pensar que ho farà malament, sobretot, i entenc qui és per primer cop pare, juga un paper també important, i aquí també entenc que incidiu, en aquest cas, les educadores socials o terapeutes emocionals.
Doncs sí, clar, juga moltíssim, és el que bé dèiem, no? Com jo gestioni això que està passant o això que està... succeint davant meu amb el meu infant o a mi mateix, jugarà un paper molt important. Jo faig un tip i deixo anar, però provem. Quan ens trobem en un conflicte així, com a pares, quan el nostre fill o filla s'alteri, no? O no sabem com resoldre realment una situació, ens aturem i respirem fons abans de parlar. Només 3 segons, només 3 respiracions. I aquests 3 segons poden canviar-ho tot, poden canviar la conversa sencera. Perquè moltes vegades quan donem aquest oxigen en el cervell, ho podem retomar, no?, des d'un altre lloc. Llavors, uau, és important com nosaltres afrontem això, no? Les nostres, com bé deies, les nostres pors, la nostra manera d'abordar, no?, aquesta manera de fer dependrà molt de com estem nosaltres o com ho abordem.
No sé si hi ha franges d'edat concretes on, diguéssim, que potser et trobes pares que incideixen quan poden arribar a consultar-te.
Bueno, jo crec que quan parlem d'educar o d'educar des del cor vol dir posar la connexió per davant de la correcció, no? Ja sigui l'edat que sigui, per tant, vol dir mirar l'infant o mirar... No parlem d'adolescents ja, no? Perquè si no ens en anem, eh? Parlem d'infància, sobretot de primera infància, però també podem parlar perfectament fins als 12 anys, no? No mirem a l'infant només pel que fa, sinó pel que sent, també, no? Darrere d'un crit, darrere d'una rebequeria, darrere d'una desobediència, gairebé sempre hi ha una emoció que demana ser escoltada. Quan un infant se sent comprès, no?, canvia la seva manera de reaccionar. Totalment, no? Llavors, quan reaccionem només amb el cap, tanquem la porta a aquesta comprensió.
Perquè quina seria la diferència entre reaccionar amb el cap o reaccionar, per exemple, amb el cor o les emocions apel·lant en aquest infant?
Pues total, quan obrim amb el cor, no? Connectem. I des d'aquesta connexió podem acompanyar, posar límits i ensenyar fluint d'una altra manera, no? Molts pares i mares ens diuen que volem educar així, no? Diguem-ne, però com ho fem? Com tu bé dius, no? Doncs pues, tal qual, des de l'amor, en el dia a dia, no? Intentant pues, no entrar en aquest estrès, que tots el tenim, la feina, el cansament, l'estrès... constantment, no el podem deixar de banda, no? Costa molt mantenir la calma en aquest dia a dia. Llavors, primer de tot, vinga, com ho fem? Hem de normalitzar que la paciència no és infinita. Això per començar, vale? Els adults també tenim aquestes emocions. I jo crec que cuidar-nos és la part més important d'aquest procés educatiu. Per tant, quan jo estic desbordat, el millor que puc fer és reconèixer-ho i respirar. Com dèiem abans, eh? Sempre, bueno, recomanem aquesta... És que és molt senzill. Tres respiracions abans de reaccionar. Aquesta seria la manera principal d'abordar aquest des del cor, no? Aquest petit gest, com deia abans, dona temps al cervell per passar de la reacció a la resposta, i això el nen ho nota. Vale? Perquè el nostre to, la nostra mirada, la nostra energia són el seu mirall emocional. I aquí no hem de fer res extraordinari, simplement ho hem de, no hem d'accionar, sinó ho hem de respirar, no? I abordar-ho des d'aquí.
Clar, perquè un infant que encara no coneix o sap percebre les emocions, entenc que per exemple, la mirada i també l'entonació, les paraules del pare i la mare juguen un factor molt important.
Brutal, efectivament. Juguen un paper importantíssim perquè, a més, som nosaltres que acompanyem això, no? I si vols, el pròxim mes hi podem abordar des d'aquí, perquè com posem nom a aquestes emocions que estan passant és com jo començaré a poder aprendre i gestionar-ho. Perquè recordem que no podem gestionar res que no coneguem. Per tant, abans de fer-ho, he d'aprendre que això que estic sentint està passant. És ràbia, emoció, tristesa, hem de validar aquesta emoció. Si et sembla, el mes que ve ho abordem, però avui, sobretot, a mi m'agradaria que quedi present que educar des del cor comença per escoltar el propi cor. Educar des del cor no és enfadar-se, no enfadar-se mai, no? O tot s'hi val. No.
Clar, entenc que...
Aprendre... Perdó.
No, sí, entenc que ha d'haver un acompanyament constant, però també posant límits.
Total, clar que sí. Educar des del cor no és deixar fer. No és fer el que vulguis, no. És fer amb respecte. És límits, són amor, perquè els límits donen seguretat. La diferència és com els posem. Podem posar un límit des de la por, des del crit, des dels nervis, no?, que ens ocupa aquest dia a dia, o des de la calma. I quan ho fem des de la calma, l'infant no sent que està atacat, sinó que s'acompanya. I això no vol dir que no ens enfadem, no?, que no posem aquests límits, però sí que... Saps que aquest no, vale? Darrere d'aquest no hi ha algú que m'estima i que em protegeix.
M'ha agradat aquesta frase de que els límits donen seguretat.
Els límits els necessitem, perquè si no, qui m'ensenyarà què està bé i què no? Qui m'ensenyarà com funciona el món? Quines són les regles? Quines són els paràmetres? Hi ha molts tipus de límits, perdó. Però és important educar a l'infant des de la comprensió. no amb exigència, però sí sabent això està permès, això no, fins aquí podem arribar, no? I fent-ho amb aquest amor que diem. Recordem que cada nen és únic i que la nostra presència val més que qualsevol paraula. Per tant, acompanyar-lo, mira, veig que està passant això, està passant l'altre, però que realment el que ens importa és com ho comuniquem, no tant quan i quan no, perquè necessitem aquest límit.
Entenc que no és un procés que sigui radicalment ràpid, que té el seu temps i diguéssim que no és curt.
No, evidentment, quan tots ens eduquem, jo encara m'estic educant ara, no?, en molts aspectes.
És un procés que depèn de la vida mateixa, que ens va ensenyant
a tots. Exacte, no? No ens deixem mai d'educar, no deixem mai d'aprendre coses, però acompanyar els infants a conèixer el món, a saber què està bé, què no, a com ho puc fer, a com no, a validar les nostres emocions, a sentir, no? És molt millor fer-ho des d'aquí, des del cor. I quan dic el cor és des d'aquest respecte, d'aquesta serenor, d'aquesta calma, dient-te realment que és important i que no per tu, no? O per nosaltres, o per la societat, o per a l'entorn en què ens trobem, no?
I per anar acabant, quan l'infant ho agraeix, de quina forma ho expressa davant els pares?
A l'infant tu el veus segur, no és que s'agraeixi, sinó que jo ara entenc que tu em dius que no perquè em cuides, no? I quan després de 28 hem de marxar del parc i faig una rebequeria, et dic ara amb un nen petit, arribarà el dia que jo et donaré la mà i et diré i què hi ha de per sopar? Aquest és el seu agraïment, no? És a dir, entenc, he entès que això és el millor per mi perquè hi ha un adult darrere que m'està cuidant, no? El que dèiem abans, no? Després d'aquest no, darrere d'aquí hi ha algú que em cuida i que ho fa perquè m'estima, no?
Doncs, Aroa, nosaltres que arribem ja a la recta final d'aquesta secció, que, com recordem, hem parlat de com educar des del cor. Res, moltes gràcies per estar aquí novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní i al magazín del Penedès en Xarxa. Ja ens veiem d'aquí un mes.
Moltes gràcies.
Adéu.
A vosaltres, adéu.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa.
Les coses dels Amics de les Arts ens duran el flaix informatiu de 9:15.
Sé que no hi ha dos sin tres i que tres sempre són massa. Sé que vols que ens vagi bé, però sovint penses en l'altre.
Les coses
sempre valen el seu temps. Sé que, com diu el refrany, Déu ajuda els matiners. Tu i jo esmorzem a 12:15 perquè estigui pels demés.
Les coses
al principi sempre van superbé. Si poguéssim viure confinats en aquesta gran mentida i atrapats aquí, atrapats aquí.
Bon dia, són 9:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Al Penedès en Xarxa fem una breu aturada per explicar-vos algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
El Cap de Cunit realitzarà un simulacre d'incendi amb evacuació. El Centre d'Atenció Primària de Cunit, gestionat per l'Institut Català de la Salut, durà a terme demà dimecres a 11:45 un simulacre d'incendi amb evacuació. L'activitat forma part del PAU del centre i té com a objectiu posar a prova els protocols d'actuació i resposta davant de situacions d'emergència. L'exercici tindrà lloc a les instal·lacions del CAP situades a la Avinguda Castell número 16 de Cunit i simularà un incendi amb l'evacuació d'unes 50 persones. Durant el simulacre s'activaran les sirenes interiors de l'edifici per assajar els protocols d'avís i evacuació i es designarà com a punt de reunió la cruïlla entre el carrer del Castell i el carrer de les Sorres, on es concentrarà el personal evacuat. D'acord amb la normativa vigent, també es trucarà o simularà la trucada al telèfon d'emergències 112 i al CECAT, al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que realitzaran la recepció de l'avís, tal com es faria en un cas real. Avui hi ha una sessió de participació del PAESC a Vilafranca. L'Ajuntament de Vilafranca està immers en l'actualització del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima. Paral·lelament al procés de participació digital que s'està treballant a través del portal Participa 311, disponible fins al 23 de novembre, s'ofereix una sessió presencial per tal de participar en l'elaboració del nou document del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima de Vilafranca del Penedès. La trobada té lloc aquesta tarda a les 6 a l'Escorxador. En aquesta sessió es podrà conèixer la diagnosi en relació als consums i emissions del municipi i es podrà fer sentir la veu dels participants en els diferents àmbits com la mobilitat, l'energia, els residus o l'educació ambiental que ha de contenir el PAESC, el qual deriva del Pacte de les Alcaldies, una iniciativa europea per donar veu als pobles i ciutats d'arreu compromesos a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Santa Margarida i els monjos ret homenatge a les víctimes de la repressió franquista. Aquest diumenge, el Castell de Penyafort acollia l'acte de reparació a les víctimes de la repressió franquista, un homenatge a les persones del municipi que van patir la persecució i la injustícia durant la dictadura. L'acte va ser un reconeixement públic i institucional a totes elles, així com una reafirmació del compromís col·lectiu amb la democràcia, els drets humans i la llibertat. De les 46 persones represaliades identificades, s'han pogut localitzar els familiars d'una vintena, la majoria dels quals van assistir a l'acte. Durant la cerimònia es van lliurar els diplomes de reparació jurídica personal a les persones represaliades pel franquisme expedits pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Durant l'acte també es van poder escoltar diversos poemes del llibre 36 poemes a partir del 36 de Ricard Creus, recitats per Sílvia Amigó amb l'acompanyament musical de Leo Tejedor, així com amb una aproximació històrica a càrrec de l'historiador Ramon Arnabat. L'acte ha comptat amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs. I Sant Sadurní ha celebrat una multitudinària trobada bastonera del Penedès. 16 colles de bastons del Penedès, l'Anoia i el Garraf es van trobar aquest diumenge a Sant Sadurní d'Anoia per picar ben fort i fer territori en una trobada bastonera territorial del Penedès, lluïda, malgrat que durant les primeres hores va estar acompanyada per la pluja. A les 9 les colles es van reunir a l'escola La Pau per organitzar-se i esmorzar i no va ser fins les 11 que la pluja va amainar i va permetre començar a caminar en cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, on van fer els balls de lluïment i després els parlaments. Van oferir també un ball conjunt molt sonor i acolorit. Al torn de parlaments van intervenir per celebrar jornades com la de diumenge la presidenta de l'ENS de l'Associacionisme Cultural Català, Rosa Maria Provencio, el representant de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya, Ramon Parés, la presidenta dels Balls Populars de Sant Sadurní, Maribel Morales, el cap de colla dels bastons de Sant Sadurní, Jordi Esteve, i el primer tinent d'alcalde, Pedro Campos, que va agrair la participació de tothom que va fer possible la trobada. La jornada va finalitzar amb una paella popular i bingo musical dels bastons de Sant Sadurní.
Penedès en xarxa.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Aquest dissabte és Tots Sants i al Penedès en xarxa avui dediquem el tema de la setmana a apropar-nos a aquesta festivitat des de diverses òptiques. Volem saber si resisteixen tradicions com les de menjar castanyes, moniatos i panellets, si es manté entre la societat la religiositat d'aquesta festivitat dedicada a recordar els difunts, o bé quin tipus d'encàrrecs reben les floristeries aquests dies. Per començar, parlem de castanyes, i és que una castanyada sense castanyes no l'entendríem. Per això la Lourdes Meroño, de Domenys Ràdio, conversa amb un torrador de castanyes. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs així és. I qui m'acompanya a l'altre costat de la línia telefònica és el José Dos Sanchos. Molt bon dia, José. Com estàs?
Bon dia. Doncs molt bé. Encantat de poder parlar amb vosaltres.
Escolta, la Sílvia comentava que una castanyada sense castanyes no té sentit i diria que en tots aquests anys que porto de ràdio no he parlat mai amb un torrador de castanyes. I per mi és un veritable plaer perquè anem a parlar de vosaltres, del que feu. Heu estat a l'Arbós tot just aquest cap de setmana, a la 12a enramada de l'Arbós. Va anar bé, no?, primer de tot.
Sí, la veritat que molt bé. La gent li agradava molt. Estem molt contents d'haver participat i molt contents i ens agradaria participar-hi més anys, si fos possible.
I tant, segur que sí.
I clar, i la veritat, tot molt bé. La gent ens compra bastant la castanya perquè estem a temps de castanyada i nosaltres contents de que sigui així. Uh-huh.
José, vosaltres fa molts anys que us hi dediqueu a ser torradors de marrameu, si no dic malament, no?
Sí, el nostre torrador és el torrador de marrameu. Com diu la cançó, el marrameu torra castanyes. Doncs vàrem posar aquest nom per la cançó i ja fa 27 anys que estem fent castanyes.
Déu-n'hi-do.
I fem tot Catalunya. Fem fires, fem festes i fem una mica de tot. També a vegades ens truquen per fer la castanyada als col·legis. I castanyada de vegades també a festes particulars, perquè a la gent li agrada.
Escolta, estem tenint un temps espectacular, no?, que fa molt de temps que es parla i que veiem, no?, que conforme ens acostem al mes de novembre, cada cop tenim millor temps. Heu notat un canvi en què la gent comprava més abans, quan feia més fred, que no pas ara, o més o menys és un sector que us manteniu?
Sí, jo, per la meva part, jo crec que, bueno, la gent sempre ho diu, és que fa molta calor per la castanya. Que fa molta calor. I a part de la castanya també tenim una xurreria i ens diuen el mateix, saps? I jo sempre dic, si vas a comprar pa, per molta calor que faci, si tens pa calent o pa fred, sempre agafes el pa calent, per molta calor que faci. I és un dit que diuen sempre la gent, però normalment, com això és una temporada molt curta, la gent sempre compra. A la que li agrada la castanya sempre compra, faci calor o faci fred, però sempre ho diu, sempre es diu. És que fa molta calor,
sí.
Però bueno, content, sí.
Escolta, i com es comença en aquest sector? Un dia t'aixeques i dius vull fer torrador, ser torrador, o com va?
Vale, doncs nosaltres ja fa 37 anys que fem de torradors de castanyes. Fem tot Catalunya, pràcticament. I d'això ja ens ven des dels nostres pares. Els nostres pares ja feien la castanyada i des de ben petit ja sabíem com anava la castanya i clar, tenim molta experiència en fer castanyes i fer-les al carbó, en llenya i de moltes maneres, perquè només no és la castanya. Jo, com he dit fa un moment, tenim la xurreria i fem bunyol de castanya.
Uau.
Perquè, clar, amb castanya es pot fer molta varietat de coses. I és una cosa que, com és un termini molt curt, s'ha d'aprofitar tot el que es pugui, clar.
Clar. Perquè, a més de castanyes, oferiu més productes a la gent o no?
Sí, a la castanyera del Turaló de Marrameu fem castanyes i fem moniatos, també torrats. Ho fem sota la brasa, que es facin molt lentament, i queden perfectes, perfectes. Res a veure amb posar-ho al forn, per exemple. Perquè a vegades aquí a casa, doncs la dona, doncs mira, faig un parell de moniatos i mengem. Però res a veure d'això a tenir-ho a la brasa, clar.
Uh-huh. Escolta, i comentaves que rondeu per tot Catalunya. És un treball, m'imagino que cansat, però a la vegada satisfactori.
Sí, la veritat que és cansat, perquè clar, les fires són cansades, perquè estàs tot el dia fora, faci fred, faci calor, plogui, no plogui, i després el tema per descansar normalment tenim la furgo, que és una camper, i clar, no és el mateix estar a casa que estar a la furgo descansant, però bueno, és molt agraït, ens agrada molt per això ho vàrem seguir des dels nostres pares.
Uh-huh. Escolta, i quan comença per vosaltres la temporada? Perquè nosaltres ens en recordem de vosaltres quan estem tocant tots els sants, no? Com és el cas d'aquesta setmana. Però realment, de quin mes a quin mes esteu treballant?
Abans ho començàvem aquesta setmana, aquest cap de setmana, que són les filles d'aquí de Girona, de Sant Narcís, i començàvem aquí. Però ara realment cada vegada es comença abans, no sé, empecem el 15 de setembre, que ja comencen a haver-hi castanyes, uh-huh. i fins a desembre, fins la Puríssima, fins a finals de Puríssima, encara estem nosaltres, però n'hi ha gent que encara estira una mica més, fins a gener o així, encara ho estira.
Escolta, ja es parla molt de la inflació, de que al final, doncs, cada cop anar a comprar és més car. A vosaltres us ha afectat també?
Sí, la veritat que sí, ens han afectat molt, però molt. Perquè la castanya cada vegada està molt més cara i nosaltres, per la nostra part, encara tenim des de fa 4 anys el mateix preu. I aquest any, amb tot l'incendi que va haver-hi per Galícia, la castanya s'està pujant molt. Molt, i n'hi ha poca, també.
Ostres!
I el proveïdor on te comprem, clar, cada vegada diu estem agafant tot el que podem, perquè, clar, som tants comprant castanyes per tot lloc que no ens poden donar les que vulguem.
Ostres.
I, clar, nosaltres intentem d'agafar una castanya gallega, que és, per nosaltres és la millor. Sí que n'hi ha algun altre lloc, però sempre intentem d'agafar la gallega i la més... sempre una marca en qüestió, que és la que més ens agrada.
Sí. Déu-n'hi-do, no havíem... És a dir, sí que havíem sentit el tema dels incendis, però no sabíem que havia afectat el sector vostre amb el tema de que hi hagués poca producció, en aquest cas, no?
Sí, i el foc ha afectat molt, i clar, i això sempre percuteix en el preu.
Clar.
Hi ha menys castanyes, el preu es puja, i nosaltres seguim treballant al mateix preu. Però clar, també no volem pujar-hi molt el preu, perquè al final ni vens ni la gent compra.
Clar. Perquè de quan vau començar a ara, quan ha pujat?
Ostres!
Mira, ara t'he matat, no?
Sí. Mira, te puc dir que fa un parell d'anys compraven les castanyes a 2,50 el quilo. Vale? Comprant per major. I ara estem comprant quasi 5 euros.
Buf! El doble.
El doble, sí.
Es diu ràpid,
aquest any, perquè... Sí, aquest any perquè n'hi ha poca. Jo estic mirant a fruiteries i estan per 7,58 euros. I clar, costa molt, costa molt. I com tenim la paperina al mateix preu de tots els anys, doncs la gent diu, per comprar-me un quilo per 8 euros, agafo la paperina, que entren com 25 castanyes, per preu que li donem, i molt contents ells i nosaltres.
Home, clar, normal. Doncs,
sí, sí.
José, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Penedès en Xarxa. Que vagi molt bé la castanyada i la vostra temporada, que és una mica curta, però l'heu d'exprimar al màxim, i res, que feu molt bones castanyes.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres per tot, i res, seguim fent castanyes, i tot el que vulgui, estarem donant guerra, venent castanyes.
Exacte. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
L'altre element bàsic de la castanyada són els panellets. De panellets n'hi ha de tots colors i preus. Nosaltres reivindiquem els panellets artesans i elaborats amb ingredients naturals i de màxima qualitat, com els que fan a la pastisseria Bertran de Vilafranca. Ramon Bertran, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ja fa dies que veneu panellets, oi?
Ja fa unes 3 setmanetes o així que hem començat a vendre panellets, sí.
El gruix de la venda és aquesta setmana i finals de setmana, o queda repartit?
No. Era una cosa que abans quedava molt més repartida, començava gairebé finals de setembre, i mica en mica s'ha anat estacionalitzant, i el 80% dels panellets es venen durant aquesta setmana.
I sobretot a finals de setmana,
i
no?
I sobretot, com més s'acosta el dia de Tots Sants, més s'ajunta tot, sí, sí.
Però un panellet es pot comprar avui i menjar en perfectes condicions aquest divendres,
correcte,
no? No necessita aquesta frescor,
panellet,
aquesta temporalitat.
No. Així com hi ha coses que dius, home, si són del dia millor, màxim 24 hores, el panellet és una cosa que té una durada molt llarga. És una mica com els torrons o com tot això, que són el més semblant que hi pugui haver una conserva natural. Vull dir, és un producte de llarga durada, que de fet es feien una mica en aquest aspecte també per allargar aquest tipus de dolços, que duraven molt de temps. És evident que amb el temps es van aixutant, es van assecant, però una setmana, dues, les duren sense problemes.
Deia al presentar-te que reivindiquem el panellet artesà amb ingredients de qualitat, afegiria també de quilòmetre zero, però exactament, Ramon, què diferencia un panellet artesà d'un panellet industrial? Preu a banda. Justifiquem el preu.
Bàsicament hi ha dos maneres de justificar-ho, que et diferencien. Per una banda, hi ha la matèria primera. Els panellets artesans, per mi, perquè ho sé de primeres, i per la majoria de pastissers que conec, tots treballem més o menys igual, el panellet és ametlla i sucre i punt. Com a molt una miqueta de clara d'ou, i després el que hagin de portar, el de coco porta coco, el de cafè porta cafè, el de xocolata xocolata, el de llimona llimona, etcètera, etcètera. I no porten res més. L'ametlla sempre és una ametlla marcona, i és, a més, un producte que s'intenta que la matèria primera sigui de proximitat. L'ametlla, nosaltres i la majoria de gent de per aquí l'agafa del Camp de Tarragona, els pinyons, els nostres, són del Montseny. S'intenta, doncs, això. Els fruits secs són molt cars, s'han pujat molt en els últims temps, especialment
no
els pinyons.
El
pinyó. No només el pinyó, el que té la fama de ser molt car és el pinyó, perquè realment és molt car, és un producte que triplica la resta, però sí que l'ametlla, l'avellana, tot el fruit sec en general s'ha pujat molt en els últims temps. I després, a part d'això, hi ha el fet de que es fan un per un, es fan a mà i es fan al dia.
Es fan un per un.
Els panellets es fan un per un. Sí. Estem allà drets, a peu plantat, i vinguen a fer boletes. I quan acabem, demanem hora al quiropràctic i que ens arregli l'esquena.
Això segur.
Això seguríssim, sí.
Perquè quants quilos pots arribar a fer aquesta setmana, aquesta campanya?
Jo conto sobre 150, 180 quilos, potser, aproximadament.
Ens has dit el que porta el panellet artesà. Per tant, el que no porta, a diferència de l'industrial, serien conservants,
correcte,
colorants artificials...
Correcte.
Fècula, per exemple, quan fem els panellets a casa i posem o patata o moniato.
Correcte. No hi ha fècula al panellet de pastisseria.
Al panellet de pastisseria no hi ha fècula. Al panellet industrial porta fècula. Si s'està de sort, és patata o moniato, i si no, hi ha molts altres tipus de fècula que s'utilitzen a nivell industrial, que no són tan naturals i tan sanes com la patata i el moniato, però vaja, que a nivell artesà no té cap sentit utilitzar aquest tipus de productes.
Fa uns dies s'ha fet el concurs del millor panellet català i valorava, m'he apuntat perquè m'expliquis què vol dir cada cosa, l'estructura global, la imatge exterior, la qualitat del pinyó i el massapà, és evident, i el sabor i estructura en boca.
A veure, això dels concursos és un món. D'entrada, dir que això, el millor panellet català... Això...
No t'agrada?
No, perquè al final és el panellet que ha guanyat el concurs, perquè en aquests concursos primer s'hi presenta qui s'hi presenta.
No pas tothom.
Perquè no... Aquest tipus de concursos, tots, siguin panellets, sigui...
El millor panet, el millor que sigui,
tenen una cosa molt bona que al mateix temps és una cosa molt dolenta, i és que quan guanyes, les ventes es disparen una bestiesa. O sigui, jo conec gent que ha guanyat concursos d'aquests i pots arribar a vendre, per exemple, el que ha guanyat el millor croissant, 5.000 croissants en un dia.
Per tant, has d'estar preparat.
Nosaltres i la majoria de petites pastisseries artesanes és absolutament impossible que venguem 5.000 croissants en un dia o que fem 25.000 panetones durant la campanya de Nadal o el que sigui. Per tant, ja ni et planteges presentar-t'hi. Però que s'hi presenten, molt bé. I després una altra cosa, qui guanya? Guanya qui compleix els requisits del jurat. Cadascú té els criteris que té, no? Això dels panellets és el mateix. Els concursos n'hi ha molts, moltíssims, alguns organitzats des d'estaments més o menys seriosos. El Gremi de Pastisseria és, per exemple, el que organitza el del croissant o el del panetone. Estan molt ben muntats. Qui guanya fa un bon producte. No vol dir que sigui el millor, però és un bon producte. Però també hi ha molts concursos que estan muntats des de llocs poder no tan transparents, que des d'Instagramers a empreses patrocinadores, i llavors aquí hi ha els criteris...
No estan transparents.
No són tan clars. Per tant, quan mirem un concurs, mirem qui l'organitza, primer, i a partir d'aquí, que segur que és molt bo que ha guanyat, però me'n recordo un any va guanyar un panellet, o el millor concurs, que era un panellet que portava patata.
Fècula.
Correcte.
Quan un panellet artesà, per definició,
per mi,
no porta.
Això el desqualifica totalment, i desqualifica tot el concurs. No sé si era aquest, perquè n'hi ha dos o tres de concursos de millor panellet de Catalunya, no sé si era aquest, però per mi això desqualifica no només el panellet, sinó tot el concurs. A partir d'aquí, cadascú que tregui les conclusions que vulgui.
Ramon, un altre debat polèmica que surt cada any és el del preu del panellet, i sobretot el panellet de pinyó. A quant van enguany?
Clar, a veure, nosaltres els estem venent a 60.
60 euros al quilo?
Correcte.
Panellet de pinyó.
Panellet, sí. I jo crec que per aquí Vilafranca
els preus
es mouen per aquí.
No
poden anar 5 euros amunt, 5 euros avall.
Poden arribar a 75 euros al
quilo. Correcte. Tenint en compte que el preu del pinyó, només el preu del pinyó ja és de 50 i pico euros al quilo, 55-56 euros al quilo, francament, i que els fem, tal com deia, d'un amunt, de manera artesana, s'han de vendre. Per mi car no és, més aviat és molt ajustat de preu. Tornem a les mateixes. Això ho comentàvem abans. Jo crec que la pastisseria és l'únic sector on sempre que es parla de diades i de productes es parla de preu. Quan es parla de coques de Sant Joan, a quin preu van les coques de Sant Joan? Els panellets, a quin preu van els panellets?
Aquí hi ha una mica de retret, eh?
En general, sí, i no per vosaltres, que encantaríssim de la vida, però mitjans més alts sempre van a rascar aquí.
El titular fàcil.
Correcte, i en altres sectors no es fa. És el que et deia abans, quan es parla de teatre, a quin preu van les entrades de teatre? Ningú en parla, parlen de l'obra, de si és bona, si és dolenta, si està ben feta, si no. Quan es parla de llibres, el llibre està ben fet, és bo, no és bo, però quan val el llibre? No es parla d'això. En canvi, amb la pastisseria, sempre. Amb restaurants, tampoc. No es parla, només és amb la pastisseria. No sé per què, però tenim la llufa aquesta penjada.
Més enllà del preu, quant a varietats, el pinyó, malgrat tot, és la top?
Cada vegada més. cada vegada més.
Va a l'alça.
Va a l'alça. Sí, 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 sí. Abans potser era una tercera part, ara ja és dues terceres parts dels panellets que es venen ben bé són de pinyons. Això fa també que, clar, les altres varietats, abans en feien més de diferents, ara en fas menys, perquè tampoc no...
Quina oferta teniu aquesta castanyada?
Hem decidit anar molt per la banda tradicional. Fem coco, fem ametlla, fem llimona, fem codony, fem mas de cafè, fem de xocolata, fem coses molt tradicionals. Havíem fet panellets més nous, més diferents, però és una de les diades, poder, més exageradament
més
tradicionals i clàssiques, i la gent...
Volem el sabor de sempre,
correcte,
no?
Correcte. Ja et digui, cada vegada més se'n va tothom cap al panellet de pinyó.
I una última pregunta, com maridem aquests panellets artesans? Què hi posem?
A veure, el més clàssic és algun vi dolç, estem al Penedès, una ratafia, una mistela, un vi d'aquests de gel, alguna cosa d'aquestes. El cava també hi queda
bombolles
amb el panellat queden molt bé. I jo no em complicaria massa més la vida, perquè això ho clava.
Tenen bona salut els panellets?
Ara sembla que estan estabilitzants. Van tenir uns anys que van baixar molt. Si ho comparem amb els que es venien fa 25, 30, 35 anys, ha tingut una davallada molt gran. Però ara ja porta uns anys que està més o menys estable. I et dic, això es deu sobretot al tema d'aquest estacionalitzat. O sigui, els que s'han, diguem-ne, deixat de vendre són els que es venien abans. Durant la diada es venen el mateix.
Moltes gràcies, Ramon Bertran, per deixar l'obrador una estoneta i venir a Ràdio Vilafranca, i molt bona castanyada.
Moltíssimes gràcies.